En risc d'incendi elevat per altes temperatures, amb màximes que aquest cap de setmana poden arribar als 40 graus a l'interior de Mallorca.
Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, múltiples.
Les 4 i 5 minuts donant per encetada la segona hora del Múltiples, en què vos convidam a conèixer dos personatges extraordinaris. El primer d'ells, el mestre perfumer mallorquí, Miquel Àngel Benito, amb qui conversaren recentment en aquest programa, Toni.
Així és, i el segon personatge, no menys important, a més d'extraordinari, va ser també un il·lustre metge menorquí, pioner, per cert, en la medicina radiològica i el tractament de malalties pulmonars a l'illa. En referim concretament al doctor Simón Vidal, que va morir el 1950 en tan sols 50 anys. Ara el seu gendre, el professor Josep Cuello Subirana, li ha volgut retre homenatge i ho ha fet amb la publicació del llibre titulat Metge Menorca, Simón Vidal Cintes, Mo, 1899-1950, i en conversarem amb ell per saber-ne tots els detalls.
I ja sabeu que vosaltres també podeu ser part del programa. Si voleu, només heu de fer servir una de les tres vies de participació.
Participa al Múltiplets. Telefona al 971 13 99 00. Segueix-nos a Twitter, @múltiplets ib3, o envia un WhatsApp al 646 93 45 01.
Fem una petita aturada per la publicitat de 2 minuts i tot d'una tornem.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Coneixes les ajudes a empresaris i autònoms de Palma? Ara s'han ampliat a tots els sectors. Demana-la per internet ajuntaments.ajutsmallorca.com/palma. De forma còmoda i molt senzilla, te l'abonen en aproximadament 20 dies. Ajudes directes a empresaris i autònoms de Palma. El termini s'acaba el 10 d'agost. Una iniciativa del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma.
Ajuntament de Palma.
A Hipercentro, fins al 29 de juliol, pollastre meitat a sencer 1 amb 99 euros quilo. Síndria ratllada, 0,35 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança.
Ei, Araceli, mos trobam en el replà i xerram 2 horetes seguides.
Seguides, David, és que som una comunitat de veïnats amb moltes coses a dir,
I xafardera.
El replà, de dilluns a divendres, a les 5 del capvespre, amb Araceli Bosch i David Oliver.
Perquè tenim ganes de saber, de comprendre les raons i les conseqüències. Perquè tenim ganes de conèixer, encuriosir-nos i tafanejar. Perquè tenim ganes d'experimentar i divertir-nos. Per tot això, i perquè ho volem compartir amb vosaltres, us esperem en el magazín de Ciència i Medi Ambient de la Ràdio Pública de Balears.
Balears fa ciència. Dissabte, a migdia, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat. Una porta oberta a la societat de les Illes. Múltiples. IB3 Ràdio.
Les 4 i 8 minuts d'aquest divendres, dia 23 de juliol del 2021, ja sabeu que durant aquests darrers mesos hem obert a Múltiples un mostrador on hi exposam cada setmana el producte local. Hem conegut des de creacions artístiques a pans de xeixa, passant per start-ups, mels, vins o fins i tot perfums, com Flor d'Ametler, que té més de 70 anys d'història i que coneixíem en conversa amb el mestre perfumer Miquel Àngel Benito, una persona extraordinària, molt generosa i absolutament agraïda.
Gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a tu per haver vengut i per haver vengut carregat de regalets, perquè ha vengut amb una bossa i dur coses de dins, eh?
Claro que sí.
Això fa molta il·lusió.
Faltaria més.
Miquel Àngel ara deia que l'origen de Flor d'Ametler es remunta més de 70 anys enrere.
Sí.
Clar, i això m'ha fet pensar també en les diferències que hi ha al camp de Mallorca. No és evident que fa 70 anys no hi érem ni tu ni jo, però no sé, he pensat en Fora Vila, he pensat sobretot en els ametlers, perquè fa 70 anys tot devien ser ametlers florits i ara el que veus són ametlers morts.
Són ametlers morts. Desgraciadament, no només tenim el Covid, sinó que com que estem fent malbé la naturalesa i estem fent malbé la terra, doncs... pues, mos passa factura, no? Això mos passa factura amb canvi climàtic i no només, tampoc en tot tipus de coses, no? Mm. I una d'elles també és aquesta xileia fastidiosa, mai més ben dit que fastidiosa, i que mos està atacant, no?, a tots els ametlers. I que això pot fer canviar, pues, el paisatge, desgraciadament, de Mallorca.
L'està canviant.
L'està canviant.
L'està canviant, perquè, per exemple, pel Pla de Mallorca, la zona on són jo, Porreres, hi ha molt més ametlers morts que no ametlers florits o vius, eh?
Sí, sí, és així. Esperem que... No sé, hi ha un científic que estan estudiant molt bé tot el tema de l'ametler. Jo no som científic per estudiar-ho tan bé, no?, però sí que estic enterat de lo que estan fent un poc i, bueno, s'estan cercant varietats que siguin més resistentes a la xilella i s'està dins de tot aquest pla de, que té Europa de tornar a regenerar les coses, pues, intentar veure mem si hi hagués unes ajudes per a plantar tots aquests ametlers nous i canviar. Han de dir la veritat que també hi ha hagut un abandono de tots els ametlers. Llavors, clar, els ametlers molt són molt vells i, evidentment, també quan ve una malaltia els ataca molt bé.
Sí, són els primers que pateixen.
Tornem a estar sempre allà. És a dir, no se pot abandonar el camp de la manera que s'ha fet. Han viscut durant molts anys d'esquenes en el camp, pensant molts, no sé, que les coses sortien del supermercat per arte de màgia, no? I no és així.
No és
i
així.
No és així.
Vosaltres, Miquel Àngel, seguiu cuint les flors de ametler cada mes de febrer
sí.
per elaborar el perfum. I d'on provenen aquestes flors?
Sí, mira, nosaltres, bueno, ara aquest any tenim un any un poc complicat, perquè clar, no podrem ser ni podrem ser... La nostra manera de recollir-ho és fer-ho d'una manera festiva. Cada any, pues, per aquestes fetges... Pues,
és com supermana, fem... diguem.
Sí, pues, el que se fa és entorn un dia una torrada, pues, que un dia un arròs brut, aquestes coses que mos agraden, no? Un dia unes sopes mallorquines i un altre dia pues, mos juntar amb família, amics i tu i benvinguts, tothom, i anem a recollir les flors. Com ho fem? Evidentment no coïm flor per flor. El que fem és una mitja poda a l'ametler i mos hi posem, primer fem aquesta mitja poda, quan veiem que tenim branca abastament, amb flor abastament, és quan mos turam, ho duim a les taules i després mos hi posem tots a seleccionar una per una, se fa una selecció, quines són les millors, i anem, això ja són coses nostres, manera de es maneig, el duim a la nostra conveniència i els posam en maceració el mateix dia. Perquè tots sabeu que la flor de l'ametler la cuis avui i demà ja està mostia.
Sí.
Llavors, nosaltres no mos podem permetre això, ni tu de les. És a dir, les que han coït, les que han polat, han de quedar al vespre, ja han de quedar posades en maceració.
Mm. I com s'elabora el perfum? Mm. És a dir, agafeu aquestes flors...
Aquestes flors, feim la maceració, la tenim un mínim de 3 anys, normal. Nosaltres funcionem en 5 anys, realment. 5 anys de maceració, ho tenim a una... És com una mitja cova, mitja... Sí, no t'ho veiem la bodega de les flors, era una cova, uns estadossos, una cova que s'havia empleat com a estadossos i la vàrem acabar de condicionar per poder tenir allà de tal manera que aquestes flors estan en maceració, no reben ni unes temperatures exageradament altes ni baixes, no dic que estiguin sempre a la mateixa temperatura perquè no ho veurà, però sí que evitam tots aquestes puntes de massa fred o de massa calor, no els hi pega el sol, no s'oxiden, els poden anar de tant en tant, anem a vigilar, els a controlar un poc i els tenim allà.
Hi ha una cosa que és preciosa del vostre perfum, Miquel Àngel, i és que cada botelleta conté una flor de metler de dins, bueno, imaginant que això li aneu posant d'una en una.
Això se posa d'una en una, es du una feinada, una feina
no
molt
pagat,
meticulosa.
No, pagat, això
no
t'ho
paga, no? No, molt meticulosa, que jo no puc fer perquè han de tenir molt de pols i ja s'ha de molta cura. Això va ser una iniciativa que el nostre fundador, en Bernat Vallori, que era, a més d'un químic, que era un home apassionat, romàntic, amant de les arts, va considerar que aquesta flor a dins la botella era el missatge d'amor que sortia de Mallorca quan una persona comprava una botella. No? Lo de el naufrag que està a una illa, no? I envia la botella amb un missatge,
sí.
Quin millor missatge que posar una flor de metler com un missatge d'amor. I aquesta era... Aquest va ser el seu... la seva idea, no? Avui en dia, hi ha hagut un parell de físics...
Podries posar un bloquet en miniatura
sí.
Un tros d'autopista. Pot de ciment.
Pot de ciment, que ven que segueixen encimentant moltes coses, no? Se segueix. Pues, avui en dia, és curiós que una cosa que pareix tan absurda, hi ha hagut científics de física quàntica que demostren que aquest missatge és cert.
Què vols dir amb això?
Que tu pots, a través de l'aigua és capaç de rebre aquests missatges d'amor, d'odi, i això és algo que està en estudi. Hi ha un parell de científics, sobretot japonesos. Hi ha un senyor japonès que ja ha escrit un llibre i, bueno, són físics quàntics que estan fent aquests estudis.
Per tant, aquest amor se transmet...
Aquest amor realment se pot transmetre.
Miquel Àngel, el perfum Flor de Metler és el producte principal, no?, que
sí.
Feis, però també en feis d'altres amb la metla, no?, com l'oli de metla...
Sí, nosaltres de sa flor en què n'hi llevem moltes. Una metler, com sabeu, no pot posar totes les seves flors, no? Però se pot convertir en metla, perquè si no s'esqueixeria. Entonces, sa naturalesa...
Sí, no
vol tenir espais de sa naturalesa és molt, molt sàvia. No? És una sabidoria molt gran. Llavors, si nosaltres n'hi llevam, les que queden, que sempre en queden, i ho floreixen al cap d'un parell de dies de nosaltres el passat, aquestes queden ben aferrades.
Uh-huh.
Llavors, el vera que potser no tenim una producció com una altra, però sí que en tenim. I bé, i en la metla, evidentment, nosaltres feim un oli de metla, que aquest oli de metla té unes particularitats extraordinàries damunt la pell. Probablement sigui l'oli, sòlid dermatològicament parlant, més afí a la textura de la pell. Tant és així que molta gent se'n recorda, no? I molt de metges, molt de dermatòlegs, quan no saben que s'ha de posar una persona perquè tot li produeix al·lèrgia, li diu, mira, posa't oli de metla, no te posis res més.
Mm.
Això ho veiem en el culet d'un bebè, d'un nadó que s'escalda, o ho veiem a la panxa d'una dona embarassada per no tenir estries. És a dir, és realment un oli realment extraordinari.
Mm.
El que passa que a vegades tenim aquest vici de que apareix que el que ve de fora i perquè sona exòtic ha de ser millor. I no sabem valorar el que tenim a davant. I bé, jo crec que està bé que faceu programes d'aquests, perquè és bo que agafem pit, no? Traiem pit per lo nostre.
I a més ara, en un moment com aquest, no? En què, diguem, l'economia també està tot tan ressentit,
exacte.
És important, diguem, posar el focus amb el consum local, no? Amb el producte... Exacte. De proximitat.
Sí, però també no per xovinisme pur de que perquè el nostre és millor. No, és que realment ho és. No és només per
un... Perquè el nostre és el millor.
No només per un fet de sentiment,
sí,
sinó per una realitat que hi ha darrere. I això és important que la gent ho sàpiga. I clar, a partir d'aquí també feim la llet de malla, que la incorporem dins la crema de malla, i és evidentment és extraordinari per la pell.
Sí.
Clar, amb les coses, molta més oli i tot això. I és, bueno, són productes, tant la nostra crema com l'oli de malla, són productes a vegades, moltes vegades, més apreciats per estrangers, no?, que venen de fora i que ho mos valoren més que a vegades nosaltres, que mos diuen un nom estrany, que ve, no sé, que ni ho sap ni el que és, i s'ha de posar a cercar el que és, i te diuen, això és molt bo. Vale, no dic que no hi hagi producte bon, també, però és que nosaltres en tenim un d'extraordinari,
sí,
apreciat, i que ja voldrien tenir-lo. Com mos passa el mateix en soli d'oliva, vull dir que tenim una sèrie de productes tan extraordinaris, no? I a vegades pareix que el que ve de fora és millor. I no és així. No és així.
Ha quedat ben clar que parlaves de que a vegades ho valoren més els estrangers que no els locals, no? Quins són els vostres principals clients? Sobretot exportau, Miquel Àngel.
Sí, a nivell de client, és que més en quantitat seria el client alemany. El rus, quan ve, és molt bon client. El client rus emplea molt la crema nostra i l'oli és un gran client. Han deixat de venir, hi ha hagut problemes, hi ha hagut moments que han vengut molt. Han de pensar que aquest oli de malla en el seu clima i la nostra crema en els climes freds és realment un protector realment extraordinari. Perquè protegeix moltíssim, no? Llavors, són grans clients. En quantitat, evidentment, és client alemany, sobretot. I en el tema del perfum, el perfum és que ho valora molt, el que no em ve molt de client, però allà on el mos valoren molt bé són els francesos. Per què? Perquè el francès té una cultura del perfum que està per damunt de la marca. És el mateix que nosaltres, en la cultura del vi. Nosaltres no compram una marca perquè la mos anunciïn. El vi, ja me poden fer propaganda del vi que vulguin. Aquí és que sap, és que se n'entén de vi, vol el vi que li agrada,
sí.
No vol el vi que li ha anunciat la modelo de turno o l'artista de turno o el que sigui. Llavors, clar, quan té una cultura, tu passes de la marca, te fas impermeable a la marca perquè tens la teva pròpia cultura i no te deixes dur ni te deixes arrossegar, no, per això. Llavors, aquí és quan no t'ho donen compte de que el francès mos aprecia molt el perfum.
Miquel Àngel, has dit els alemanys quan venen, els russos quan venien, els francesos quan venen, enguany n'han vengut molt pocs d'estrangers.
Sí.
Com ha anat la cosa?
Bueno,
fatal,
ha anat fatal a nivell de venda de perfum, però bueno, nosaltres mos varen reinventar, com s'ha hagut de reinventar tothom. Crec que vàrem ser en aquells moments tan dramàtics que no hi havia ni siquiera quan mos varen tancar i no arribava res, pues nosaltres mos varen posar tot d'una comunicació amb Aina Calvo, que és la delegada del govern, i varen posar tot l'esperit que nosaltres teníem per fabricar perfum a la disposició de la gent que ho necessitàs, i així vàrem actuar, no? Vull dir que nosaltres mos varen transformar. Han fet una loció per alcohòlica, per les mans i tal, i nosaltres el que hem fet és aprofitar el nostre coneixement dels olis essencials i de les plantes, i en vez de posar-hi un perfum com podríem haver posat, no? El que hem fet ha estat cercar una combinació d'olis essencials que sigui adequada perquè, a més, potenciï aquest efecte, no? Els olis essencials, ja de per si, molts d'ells tenen propietats, i, bueno, a dins l'alcohol, pues, el que fem és donar aquest... I també una nota agradable, fresca, hem cercat, no? Aquesta combinació de que no sigui un producte, i després no li han volgut, no l'han fet tipo loció, és a dir, no l'han volgut gelificar. No l'han volgut gelificar perquè, en definitiva, el que fas és que te queda com aferrat a sa mà, per allà on passes te quedes com aferrat, llavors no era aquesta sa intenció, i han fet un producte que... Me pareix que anego i com. M'agradaria el bo coït.
Sí, jo bueno, crec que els oients senten les bossetes de paper que has duit.
Solo aquesta que tenim, no? I bueno, lo bo deixaré, desgraciadament, per les zones no se pot ensumar el perfum, però en bo deixaré un per a vosaltres.
Aquí estarem encantats. Podeu
veure aquesta... Aquest aroma fresc fet també amb plantes.
Miquel Àngel, ja per acabar, parlant dels punts de venda, perquè, clar, fent goles als oients, no? I per aventura sí, algú té mira, ganes de comprar-ne, perquè sí. No, justament no pot tenir sí. Aquest que mos has duit, però sí. Els oients d'arreu de les illes que tinguin ganes de comprar...
En principi, les perfumeries ho han de poder comprar. De totes formes, nosaltres ja fa uns anys, després tenim en el carrer Missió... en el carrer Millo 24 tenim,
de Palma
sí, on poden trobar tots els nostres productes i nosaltres ja fa uns anys vàrem fer portes obertes en el laboratori. Nosaltres tenim un portes obertes tantes així que el que feim és emetre visites, clar, també han quedat...
Ara no se pot,
però que estarem oberts tot d'una que mos deixin obrir, tant per les escoles, l'escola que vulgui venir veurà l'elaboració del producte, a part els donàvem unes explicacions, i a les escoles tenim un joc, també. Tenim un joc perquè el perfum, l'olor, és probablement el sentit de més abandonat, no? Tot un mos ho menjant per la vista i hem abandonat molt el olfacte. I nosaltres el que pretenem és que els lots també se recreïn en l'olfacte, ajudi a través d'unes endivinances, no? Juguin i s'habituïn a també ensumar. Perquè no mos hem d'oblidar que l'olor és el que mos defensa de moltes coses.
Sí.
La vista mos engana, però l'olor mos protegeix.
I és el sentit que està directament més relacionat amb la memòria.
Efectivament.
Ensumes una cosa i ets immediatament a un lloc on senties aquella olor. Doncs
pues això és el que nosaltres pretenem. I també ho tenim obert de cara a turistes que volen venir i la gent, grupos de 15 persones, 12 persones, no hi ha cap problema. I tenim obertes de matins per la venda del producte i és dimecres, hora baixa.
I venta online?
Venta online també en feim.
Sí. I entren a la web de Flor de Malder, també podran comprar aquest producte online. Miquel Àngel, ens quedem sense temps i em passant molt de bé, perquè ha estat una conversa preciosa. Miquel Àngel Benito, mestre perfumer responsable de Flor de Malder, moltes gràcies per haver passat avui pel
Moltes últim. Gràcies a vosaltres.
I molta salut.
I això sobretot per tothom.
El sostre de l'habitació s'ha omplert de ventalls, s'obren i es tanquen, van a compàs, tots coordinats.
Fem ara una nova aturada musical amb un dels primers senzills de la nena Sansó, Ventalls, que forma part del primer LP d'aquesta banda menorquina, un disc que du per títol Gana Ferotge.
El sostre de l'habitació s'ha omplert de ventalls, s'obren i es tanquen, van a compàs, tots coordinats. Semblen riures, semblen al·lars. ganivets perden les formes i les teles queden plonges.
Multiplex.
IB3 dona una mà a la Fundació Hades Kids. El seu objectiu és el de recolzar els infants de Mallorca en risc d'exclusió social. Per més informació, entrau a la web fundacionades.com. Aquest mes de juliol tots donam una mà a la Fundació Hades Kids.
Etiqueta, visca el producte local.
El quilòmetre zero és tendència.
Si sou fans d'aquestes modes...
A Del Camp a la Mà som influencers.
Del Camp a la Mà. Diumenge a les 7 del matí a IB3 Ràdio. Amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
A l'equip de Guàrdia sempre estem a punt per entrar en antena. Tenim preparat un bon carregament de píndoles d'història, curiositats, fragments d'emissions de la ràdio pública, tot proveït de bona música. Entram en acció el divendres cap vespre, si és que no hi ha transmissió esportiva. El diumenge, si és que sí que hi ha futbol, encara que depèn dels horaris dels partits, o també se pot anar...
A IB3 Ràdio, equip de Guàrdia, amb Pep Díaz. Un programa d'horari variable.
I d'això, però sempre ens pots trobar la carta.
A Pollença, 101.1.
De 3 a 5, segueix el fil de l'actualitat. Múltiplets.
Gairebé 40, ja ho diré, 34 minuts, per, és que els minuts van ràpid, sí. Potser, però no tant. I això, tenim en José Galindo, com sempre, aquí, puntual a la seva cita amb el Múltiplex, per fer-nos evident a manera de primícia informativa, quins seran els temes capdals que escoltarem a l'informatiu vespre a partir de les 7.
Efectivament, i avui és divendres i per això la policia té preparat de nou un dispositiu especial de vigilància per evitar els botellots. Recordem que les sancions s'han incrementat i que la multa mínima és de 1.000 euros. Una altra cosa és que aquestes multes siguin aplicables en el sentit de que hi hagi efectius suficients per controlar tots els botellots que se fan no només a Palma, sinó per tots els punts de les Balears. De fet, la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, la FELIP, diu que directament no tenen efectius la majoria de municipis suficients i es plantegen fins i tot contractar seguretat privada, és el que diu el president de la FELIP, Antoni Sales. Igualment, com dèiem, avui divendres, dia especial, per raons evidents, inici del cap de setmana, i la policia té preparat un control especial, fins i tot amb l'incorporació d'un dron, i el nostre company Pep Lliteres, per l'informatiu de les 7, farà una ronda per explicar-nos com s'està preparant aquest dispositiu especial que començarà un poc més tard i també farà una volta nocturna i ja demà de matí a primera hora l'informatiu matí podrà explicar com ha transcorregut el manco l'inici d'aquest dispositiu especial.
Jo estarem ben al corrent d'aquesta informació.
A partir de demà també quedaran prohibides les reunions socials i familiars en l'àmbit públic i privat entre la 1 i les 6 de la matinada entre persones que no visquin juntes. Això serà a partir de demà i prèviament s'haurà publicat el butlletí oficial de les Illes Balears. Feim aquest aclariment perquè el mateix govern havia dit que aquesta restricció, aquesta mesura entrava en vigor dissabte i quedava el dubte de si era avui vespre, que passada les 12 ja siguin dissabte, o si seria la nit de demà, la nit de dissabte. Ho han demanat i ens han dit que encara s'ha de publicar el butlletí oficial de les Illes Balears, se publicarà demà, i per tant, la nit de demà ja és quan estirà prohibit les reunions de 1 a 6 de la matinada entre persones no convivents. Ens han fet aquest aclariment davant del dubte.
Igual ben aclarit queda aquesta restricció que opera a partir de demà.
A partir de demà. Aquesta nit no, sinó la nit de demà. Pel que fa a les dades d'incidència que venen a justificar tots aquests canvis, totes aquestes mesures, continua la tendència alcista. Avui s'han registrat 1.098 casos nous i els casos actius freguen ja els 9.000. En les darreres 24 hores, mig miler de persones han rebut l'alta mèdica i la bona notícia, sempre intentant cercar la bona notícia entre aquestes dades que no són tan bones, és que no s'ha notificat cap defunció més i la xifra es manté en les 854 morts per Covid a les Balears, que déu-n'hi-do, ja n'hi ha. Pel que fa a la vacunació, avui s'han obert les cites de vacunació pels joves de 12 a 15 anys a les Balears i d'aquesta manera les Illes se converteixen en la segona comunitat a vacunar aquest grup d'edat després del País Basc. En total, segons la Conselleria de Salut, aquest grup aquest col·lectiu el formen 48.000 persones i l'espai Bitcita obrirà 86.000 noves cites per a vacunar-se fins al 30 d'agost, al marge de la vacunació d'aquest col·lectiu.
És a dir, cosa que des del punt de vista de vacunació no tenim queixa de les comunitats on avança.
Efectivament, i fins i tot diríem més, i ja ho va dir la Conselleria de Salut, el problema ara no és que no estiguin arribant vacunes, sinó el problema és que s'obren vacunes, que no s'estan omplint totes les cites disponibles. Per tant, ara ja fa uns mesos parlaven de que no hi havia vacunes suficients per vacunar.
Ara
n'hi ha de sobre. El problema és que la gent no s'ha vacunat tant com hauria o com s'esperava. Però bé, sí que és vera que s'està fent un... Anem a bon ritme i s'està fent un esforç, sobretot per part de la ciutadania, que ja duim un percentatge elevat de vacunats. I això també... No tot ha de ser negatiu, que també s'ha de reconèixer. Una ditada de mel. No certament està malament de tant en tant.
Així és, així és. Què més tenim, José?
Turisme. Tenim turisme i tenim notícies importants, perquè Alemanya ha declarat avui, fa una estona, de fet, tot Espanya, inclosa Balears, com a zona d'alt risc per l'avanç de la pandèmia de la Covid. Amb aquesta nova classificació, els viatgers procedents d'Espanya hauran de guardar quarantena immediatament després de la seva arribada a Alemanya, però, no obstant això, estaran exempts aquells viatgers que tinguin la pauta de vacunació completa. Actualment, per cert, a Alemanya el percentatge d'immunitzats és del 51%. I no sé com anem de temps.
Si... Minutets.
Vale. Molt ràpidament, ja hi ha sentència pel cas Sa Nostra. L'Audiència Nacional ha absolt els dos exdirectors generals de l'entitat, Pere Balda i Pau Dols, i l'exdirectiu d'Ibernostra, Rafael Oliver, jutjats per presumptes irregularitats en l'operació de finançament de Son Bordoi. El tribunal també ha declarat innocent l'exempleat del promotor Martí Gual, també jutjat a la causa, i en l'informatiu de les 7 vos en donarem els detalls, l'argumentació.
Això, José, estarem ben atents, ben a punt a les 7... per escoltar aquestes i altres informacions de primera mà amb tu i el teu equip.
Gràcies.
Fins després, bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu.
Hi ha mil històries en els teus ulls, van fent camins desconeguts, reunint memòries que t'han romput, vas dissenyant un nou futur. Plena d'eufòria, te deixes dur els somnis que no has viscut. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls. Sincertesa amb dues vides s'ha cremat, navegant entre ferides mos trobant. Arrencam amb valentia, viatge sense fi, on tot tindrà un nou sentit. I viatjarem per aquells somnis que un dia van desfer, per ses històries que fan que s'aturis temps, per s'esperança fins que tot se pugui fer, ja ho farem bé. Teus ulls, el teu moment s'ha convertit en una llum. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls. I canta amb mi. S'aturis temps, per s'esperança fins que tot se pugui fer.
Actualitat, entreteniment, divulgació. Múltiplats.
Les 4:44 minuts, això vol dir que encara amb la recta final del programa i també de la setmana aquí al Múltiplex a IB3 Ràdio. Ho dèiem a la introducció en el sumari d'aquesta segona hora. El doctor Simón Vidal va ser un menorquí il·lustre, pioner en la medicina radiològica i també en el tractament de malalties pulmonars a l'illa. Va morir el 1950 amb tan sols 50 anys. Ara el seu gendre, el professor Josep Cuello Subirana, li ha volgut retre homenatge i ho ha fet amb la publicació del llibre biogràfic titulat Metge Menorca, Simón Vidal Cintas, Mahó, 1899-1950, un llibre que ha publicat la col·lecció Jaume i Miquel Anglada. Per aprofundir en la figura del doctor Simón Vidal, com dèiem, parlam amb qui millor que amb l'autor del llibre, com dèiem, Josep Cuello Subirana. Josep, bon dia, benvingut al Múltiplex i enhorabona per aquesta hora.
Bona tarda.
Si fóssim davant d'un examen, Josep, i ens digués la pregunta, resumeixi en 15 línies qui va ser Simón Vidal, què hi escriuria vostè en aquesta resposta?
Bueno, hauríem de dir que va ser un metge menorquí, a l'època, ja l'hem dit, de la primera meitat del segle XX, que va tenir ocasió de formar-se bé, va estudiar el batxillerat a Palma, al Col·legi dels Agustins, va estudiar la carrera a Barcelona, a la Facultat de Medicina a Barcelona, es va doctorar a Madrid, que era inexcusable en aquells moments, no ho havia sigut durant la Primera República, però després la Universitat Central va continuar monopolitzant els estudis de doctorat i va tenir una formació un postdoc, diríem, a París durant l'any 24. Aleshores, el 26 torna a Menorca i excepte dos anys que va haver de marxar perquè ell, que la seva especialitat era la tuberculosi, va caure malalt de tuberculosi, va haver d'anar a un sanatori a Catalunya, va estar sempre a Mahó exercint la medicina, tant a Mahó com a Ciutadella.
Caram, això tenim les traces biogràfiques, vostè que n'ha fet la biografia, un home bo i planer, traçut, optimista i emprenedor, com m'ha relat en el mateix llibre. Podem dir d'alguna manera, Josep, que va ser el doctor un home avançat al seu temps?
Sí, sí, en la mesura que ell, per exemple, va ser el que va practicar el primer pneumotòrax d'urgència a l'illa de Menorca. Ara, clar, la tuberculosi és una malaltia que continua sent molt greu, però té un tractament molt adequat, sobretot si s'agafa aviat, amb l'estreptomicina i el PAS i una sèrie de preparacions medicamentoses. No era el cas aleshores, però això que avui dia es tracti d'una manera no ens ha de fer pensar que els procediments d'abans eren inadequats, i, bueno, era el que hi havia i se'n sortien. Tant és així que ho dic perquè ell va ser el qui va aplicar aquests tractaments a Menorca. Encara l'any 42, qui va ser el seu professor a París, Emile Sergent, deia que la tuberculosi era una malaltia perfectament curable, sobretot si s'agafava a temps. I vull dir que els tractaments en aquella època eren a base de, sobretot, col·lapsar el pulmó, i això es feia per una pràctica poc cruenta, que era el pneumotòrax, s'insuflava aire entre les dues pleures per col·lapsar el pulmó i així reduir l'activitat del focus tuberculós. I d'aquesta manera, doncs, els malalts, molts experimentaven millora i avançaven. I sobretot, si s'agafava temps, doncs era una malaltia que es podia cronificar.
Clar. És a dir, el que parlaven, que era un home avançat al seu temps, pioner, com vostè acabava de relatar, en tractament de malalties pulmonars, i també, d'altra banda, Josep, en la medicina radiològica.
Sí, sí, perquè, clar, per practicar el pneumotòrax, una cosa porta a l'altra. Per practicar el pneumotòrax cal fer un seguiment amb raigs X per veure fins a on ha col·lapsat el pulmó, per veure on són les lesions i per fer una comparativa temporal al llarg del temps. Ell va aprendre la radiologia a Barcelona, sobretot va tenir un mestre, Màrius Lladó, que l'any que va ser metge del clínic, quan ja va del clínic de Barcelona, quan ja va haver acabat la carrera, llavors ell, en el gabinet radiològic del doctor Lledó, que era un digestòleg, ell va poder explorar moltíssims pacients i es va formar amb tota l'habilitat tècnica, que llavors els raigos X no eren una novetat en si, perquè ja són del 1896, va ser la primera demostració a Barcelona, però sí que encara es feien amb uns instruments que requerien molta artesania. I ell va ser un expert. I quan va arribar a Menorca, al final dels anys 20, per exercir ja, doncs va comprar un dels primers, no el primer, però sí un dels primers aparells que s'hi van instal·lar. I amb això seguia els malalts de tuberculosi, sí.
Per tant, ben segur que Menorca li deu molt la seva figura i la seva trajectòria com a professional de la medicina. Avui, d'altra banda, podríem dir, Josep, del que va ser el seu sogre, malgrat que després ho abordarem, que no es van arribar a conèixer vostès, diríem, en tot cas, que ell va ser un emprenedor, una persona activa, una persona incansable, que, de fet, lligava un projecte amb un altre, una persona d'aquestes que el dia, entenc, de 24 hores se li feia curt, se li devia fer curt.
Sí, segurament sí. A més, una persona, vull dir, extrovertida i una persona que feia bo de relacionar-se i era capaç de concitar voluntats i de implicar una sèrie de professionals, tal com es demostra, en dos moments de la seva vida. L'any 27, quan arriba a Menorca per exercir-hi, de seguida forma part del Sindicat de Metges de Catalunya, que és una institució que després de la guerra va estar prohibida, però que als anys 30 va arribar a tenir afiliats al 80% dels metges de Catalunya i Balears, que és una xifra astronòmica.
I tant.
Aleshores, quan l'any 27 es crea la secció mallorquina, a Mallorca es van fer a l'octubre del 27 una sessió a Palma i una altra sessió constitutiva l'endemà a Inca i Manacor, el mateix dia d'Inca i Manacor se'n fa una a Maó. I aleshores ell és anomenat el delegat del Sindicat de Metges i cada any anava a Barcelona a l'Assemblea. I, bueno, i el Sindicat de Metges era un sindicat, és a dir, defensaven el benestar material i espiritual, podríem dir, material i de dels metges. Un altre moment en què va tenir una activitat d'emprenedoria destacada va ser ja després de la guerra, l'any 42, quan després de passar 2 anys i mig en el sanatori del Montseny, torna a Menorca per exercir-hi altre cop i aleshores es dona compte que la clínica, després si per cas parlarem del que va significar l'Institut de la Dona que Treballa i la Caixa a les Balears, amb la clínica de Santa Catalina Tomàs a Palma i la clínica a Menorca, però quan torna en Simón Vidal a Menorca s'adona que la clínica, la Caixa ha tancat la clínica, que no té voluntat de tornar-la a obrir, i aleshores ell entreveu la idea de que si ell organitza un equip de metges podrà tornar a obrir la clínica i en fa el seu projecte vital en aquests últims anys de la seva vida.
Una vida
i van així, sí, sí.
Això volia dir, enganxant amb el que vostè comentava, Josep Cuello, el doctor va desenvolupar 2 institucions sanitàries importantíssimes a l'illa, la primera escola d'infermeres de Maó i també, vostè ara mateix ho relatava, la Clínica Menorca. Si volen, podem valorar la importància de totes dues entitats, per dir-ho així.
L'escola d'infermeres va començar, si ho tinc ben entès, el mateix any, la de Palma, al carrer de la Prevenció, crec que era, i el mateix any a Menorca, a la Serravaleta, cantonada amb el carrer del Nord. I funcionava en paral·lel a la de Barcelona. Tenia un programa de 2 cursos, un pla d'estudis. A primer curs les infermeres estudiaven anatomia i fisiologia humana, principis de ciències físico-naturals, bacteriologia i higiene, ètica professional a les infermeres i embenats. I el segon, doncs, seguien amb les matèries teòriques i feien pràctiques als hospitals. Aquesta escola va tenir una importància gran perquè va donar a moltes noies en aquella època la possibilitat de tenir una formació sense haver de sortir de l'illa i, per tant, d'una independència econòmica i social. I són, potser no són coneguts, però sí que val la pena recordar alguns noms de les primeres infermeres aquelles, Carme Aguiló, Villamiel, Àgueda Valle, Antònia Vaquero, Maria Lluís Hernández Llambies, Margarita Hernández Mora, que després va ser infermera d'en Simón Vidal a la segona època de la Clínica Menorca, en Regina Orfila, que va triar de casar-se precisament a la capella de la Clínica Menorca. En fi, i trobaríem algunes que després van professar una vocació religiosa, es van fer monges i van continuar exercint com a infermeres, i també trobem algun cas d'algunes d'aquestes noies que van participar a l'expedició del Capità Bayo. És a dir, que hi ha una mica de tot, però...
Respecte a la Clínica Menorca, que vostè en parlava abans anteriorment, què en podem significar com a més rellevant, com a més important?
La Clínica Menorca, jo diria que durant la seva estada d'estudis a la Facultat de Medicina de Barcelona, després, quan ja es comença a recuperar en el Sanatori del Montseny, abans de tornar a Barcelona fa estades, abans de tornar a Menorca, vull dir, fa estades a Barcelona, i aleshores té ocasió d'observar de prop el funcionament de l'Institut Policlínic, que és el que avui dia tots anomenem la Plató, la Clínica Plató. L'Institut Policlínic s'havia fundat el 1925 per 5 metges, entre els quals en Francesc Reventós, que era el que avui dia en diríem un pneumòleg, un tisiòleg destacadíssim de l'època. Aquests metges van entreveure l'any 25 la possibilitat de fer una clínica conjugant els dos vessants la pràctica professional, el mèdic i el quirúrgic, una clínica privada, perquè ells... una clínica privada.
El 1925, diu.
L'any 25, sí, sí, això va ser el policlínic.
Correcte.
Als anys 40-41, Simó Vidal té ocasió de veure com funciona això, de parlar amb en Puig Sureda, amb en Reventós, amb Gallart, amb els metges que portaven aquesta clínica, i concep la idea, i acarona la idea de fer alguna cosa similar a Menorca, i al final convenç les autoritats, els dirigents de la Caixa, de que li lloguin la Clínica Menorca, de fer un contracte de col·laboració perquè ell explotarà allò com a clínica, com a contrapartida es compromet a atendre les afiliades de l'Institut de la Dona que Treballa. L'Institut de la Dona que Treballa és el que havia sigut Institut de Santa Madrona i després de la guerra va canviar a Institut de Santa Madrona, nom amb què segurament encara és molt conegut per moltes persones.
El que queda clar, Josep Cuelló Sobirana, autor d'aquesta biografia magnífica, una biografia extensa, molt documentada, molt treballada. De fet, aquesta documentació vostè ens està donant detalls a cada moment de la conversa. No sé quines han estat les fonts principals, i amb això pràcticament acabaríem perquè estem a la recta final del programa, Josep, perquè dèiem que vostè és el sogre, el doctor era el sogre de vostè, sí. Malauradament no es van arribar a conèixer, clar, no sé si...
No, perquè i la meva dona, doncs la meva esposa, pràcticament tampoc, perquè va morir quan ella tenia mesos.
Caram.
Bé, la cosa, sempre hi ha unes circumstàncies particulars i concretes. Va venir quan buidàvem una casa familiar a Mó. Ens vam donar compte que hi havia una documentació que sabíem més o menys què era d'en Simón Vidal, del sogre, però que no coneixíem. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, en mirar-la, va donar la casualitat de que jo soc manresà, hi havia un congrés de metges i biòlegs a Manresa, em van demanar de participar-hi, i em vaig engrescar i vaig fer una petita comunicació, llavors a partir d'aquí va anar, i després que m'ha ajudat moltíssima gent, i hem xalat, hem patit, perquè quan fas un llibre sempre pateixes, però
tot,
hem xalat amb coses com, per exemple, en Simó Vidal va ser un dels primers presidents del club de tennis de Mahó,
el que dèiem,
queda una institució on, a més de jugar a tennis, feien balls, eh? I aleshores hem xalat amb tots els noms de totes les peces, la Vanera, Luisa Fernanda, el Capullito, el Lí, els Pericons, tot el que tocaven en les,
Josep,
en les barbenes aquestes d'uns anys.
Ho crec. Mm-hmm. Dic, perdoni, una resposta molt breu. Quant de temps li ha dedicat vostè en el llibre des que va trobar aquells documents primerencs?
Bé, això va ser el 2000, suposo que era ara fa 4 anys, el 2017, i el llibre doncs el vaig acabar pràcticament fa un any, i després entre la pandèmia i això, vull deixar-ho dit perquè sí, és de justícia, sí, sí, amb un editor independent, sí, i entusiasta, sí, en Miquel Anglada, doncs, durant, malgrat la pandèmia, hem anat preparant el llibre a distància per internet.
Sí. I tot, Josep, hem d'acabar perquè se'ns esgota el temps. Gràcies, enhorabona pel llibre, i gràcies també a tota l'audiència. Tornem dilluns després del bon cap de setmana que esperem tingueu tots.